És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 276, el 21è de la novena temporada. Avui ens acompanyen Ferran Busquets, director de la Fundació Arrels, i amb qui conversarem sobre la campanya Ningú dormint al carrer i la nova app per a mòbils associada a la mateixa campanya. Estem arribant als límits de la física clàssica pel que fa a la miniaturització de xips.
Miniaturització.
Gràcies. Un article sobre l'abandonament de la llei de Moore per la indústria dels semiconductors i què pot venir a partir d'ara ens dona peu per parlar-ne a la tertúlia. Aquest programa t'arriba gràcies a capside.cat, l'empresa especialista en l'administració de sistemes crítics focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat. Comencem.
Ara comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. A la xarxa en format podcast i també a la ràdio. Mossega la Poma, una hora amb entrevistes i tertúlia fresca d'actualitat tecnològica cada setmana.
A Mossega la Poma conversem de forma dispersa de tecnologia, ciència i moltes coses més. Avui fem Mossega la Poma, control tècnic, Sergi Perucho. Hem tornat al robotito de moda. En Dani Amo, pobret, avui no pot estar amb nosaltres. Tenia feina a l'escola i la feina és
pobret,
la feina.
Pobret, el trobem a faltar.
Qui us ha parlat és el codirector d'aquest programa i postproductor Marc Alier.
Aquí mateix.
I producció, conducció, direcció que us parlen, Tomàs Manzanares. Saludem a totes les emissores de ràdio que emeten Mossega la Poma a les seves respectives graelles. Avui de forma especial als amics, oients, equip tècnic i responsables de Ràdio Ripollet. També una salutació als amics que ens escolteu via canal digital de Nació Digital. Escriviu-nos a patito@mossegalapoma.cat, podcast@mossegalapoma.cat, palangana@mossegalapoma.cat, si voleu emetre gratuïtament aquest programa. És un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
Tomàs, digues, avui estic molt content.
Mira, jo també, perquè tenim aquí en Ferran Busquets, que tenia moltes ganes de tenir-lo en el programa.
Sí, sí, i a més estic molt content perquè ens estem tornant bojos.
Ah, sí?
Estem tornant completament bojos. Hi ha una startup, una empresa, ja han engegat d'aquests de Silicon Valley, que estan com una cabra. Te'n recordes que alguna vegada, sí, va ser la temporada passada, us vaig parlar d'una pel·lícula dels anys 70, d'una d'aquestes distòpies de ciència-ficció, que es diu Soylent Green.
Soylent Green,
en la que en aquesta pel·lícula el que s'explica és que hi ha una hiperpoblació, hi ha malthusiana total, i llavors el que passa és que hi ha una manca terrible de recursos, fent una al·lusió, diguéssim, a les primeres visions del problema del desenvolupament sostenible, i el que passa és que falta menjar, i llavors el menjar fresc, coses com l'arròs, les maduixes, els tomàquets, són un producte de superluxe. Llavors hi ha una empresa que es diu Soylent, que diu que el que fa és que a partir de les algues i a partir d'uns cultius de soja, doncs fa un aliment que seria com un papich, com un human chow. Saps que hi ha el dog chow, que és aquest menjar, sí. aquestes croquetes amb les que la gent tortura el gos, i dius, li dones això al gos i no cal que mengi mai més res.
I té un cabell perfecte.
Ell té uns cabells preciosos, sedosos, fantàstics. A més, en els anuncis surt el gos així, flash, impressionant, no? Sí. Llavors, seria com human chow, el que passa que això es complica en la pel·lícula, i al final doncs el Soylent Green el fan d'una cosa doncs que millor. Mireu la pel·lícula i els que ja l'heu vist doncs ja sabeu per què no us ho explico. Bueno. Doncs, hi ha uns tios ara que han muntat una empresa que es diu Soylent i fabriquen doncs bàsicament un batut que és el Soylent Green, on bàsicament a partir de soja i de coses, el que han intentat construir això és el human chow, és un producte que bàsicament té tots els nutrients, els micronutrients i totes les pamplines que tens que menjar per alimentar-te, i llavors hi ha gent que ja està fent això, i menjant d'això.
I no menja una paella. Jo que he estat al País Basc aquest cap de setmana menjant pinxos,
allà a Bilbao, allà de pinxos i tal, però d'alguna manera hi ha gent que no els interessa la gastronomia, doncs com a tu, o per exemple en Josep Ruano, que és un chef impressionant.
O tu a Pan Sin Gluten, que cada vegada m'enamoren més les fotografies dels pans i de les coques.
Aquest cap de setmana està gravant un vídeo, a veure si la setmana que ve tenim el vídeo produït. I tal, doncs hi ha gent que escolta, no volen això del gust i tal, i volen tindre, crear aquest producte. Hi ha gent que ja porta mesos vivint a base de veure aquests batuts, i la gent a Silicon Valley comença a comprar-lo, perquè a més fins i tot tenen l'aspecte aquest de màrqueting, de dir, ara no, és que com que té tots els nutrients, si tu te'n fots una botella d'aquestes cada setmana, doncs escolta, ja d'alguna manera estàs cobrint les bases i no tens cap deficiència nutricional. El que passa que és això, és que...
Avorrit
moltíssim. Bueno, és avorrit, però pensa que a Silicon Valley hi ha una quantitat d'empreses, de startups que estan treballant amb el tema alimentari que fa por. N'hi ha uns que hi ha moltes empreses que estan intentant construir, fabricar carn a partir, diguéssim, com de cèl·lules mare, i sense necessitat de crear una vaca poder fer un bistec. El tema de les tecnologies alimentàries abordades, diguéssim, des de la vessant tecnològica i de la llei de Moore, que parlarem després, això se'ns ve a sobre, i té unes implicacions impressionants.
Bueno, a veure si algun dia convidem algú que ens parli d'aquest tema. Aviat tindrem algú que ens parlarà de les drogues.
De drogues, sí, de sí. Drogues. El dia 29 d'aquest mes, passat Setmana Santa, vindrà una amiga meva. De fet, és la meva consogra, perquè el meu fill de 6 anys i la seva filla de 5, es veu que s'entenen molt, i ja estem fent plans, i treballen en un projecte en el que es dediquen a treballar amb drogues i tal. I si algú té preguntes sobre drogues, envieu un mail a drojadelabuena@mossegalapoma.cat i ens feu arribar les preguntes que li farem anar a la Mireia.
El Droja de la Buena és un camí, altres camins per contactar amb nosaltres.
Connecta amb Mossega la Poma a Twitter @mossegalapoma, per correu electrònic a cultura@mossegalapoma.cat, a la comunitat oberta de Google Plus, cerca per Comunitat Mossegui, o bé directament des del blog. Recorda que cada episodi de Mossega la Poma conté una entrada al blog amb les notes detallades del programa. Si perds un enllaç o una referència, no pateixis, la trobaràs a l'entrada corresponent al blog de mossegalapoma.cat. Mossega la Poma, tot junt i amb dues S's.
La Fundació Arrels és una entitat que des de 1987 es dedica a l'atenció de persones sense llar a la ciutat de Barcelona. Ja des dels seus inicis, al barri del Raval, en un pis, va començar a créixer fins la fita que va suposar la creació de la seva llar residència per a Barnés. Un conjunt de treballadors, voluntaris i en definitiva una xarxa de suport que ajuda a un problema que tots vivim dia a dia i no només a la ciutat de Barcelona. Recentment la Fundació Arrels per la campanya ha fet una campanya i una aplicació que l'ha acompanyada, que es diu Ningú dormint al carrer. De tot plegat en parlem amb el seu director, en Ferran Busquets. Ferran, benvingut a Mossega la Poma.
Hola, què tal?
Què tal? Com ho heu enfocat? O sigui, potser comencem pel principi, no? Quin és el propòsit de la Fundació Arrels? Molts us coneixem, però igual no tothom, tots els oients la coneixen. I com heu volgut anar aparant aquesta campanya i el suport, diguéssim, de l'aplicació? Com ha funcionat aquest punt?
Bé, Arrels va començar i el que fem bàsicament és treballar perquè estem convençuts que és possible que no hagi ningú dormint al carrer. Això no és només una frase, sinó que és una realitat que nosaltres creiem que és absolutament possible. Val? Llavors, precisament el que fem és acompanyar aquestes persones i donar un suport a aquestes persones que estan en una situació molt complexa perquè facin passes endavant. Llavors, pel que fa a l'aplicació, val? Nosaltres de fet tenim dues en aquests moments, val? Però la que ens està funcionant millor és una aplicació que la que diem localitzador, que és l'aplicació que ens permet que la gent que viu, els ciutadans, diguem, participin i ens utilitzin. Nosaltres estem dient molt que volem que la gent ens utilitzi. És a dir, quan tu veus una persona al carrer, tu vas passejant per Barcelona o per qualsevol ciutat de Catalunya, tu vas passejant i veus algú, el primer que et preguntes molts cops, esperem, moltíssima gent, és què puc fer, no?, per donar en compte amb aquesta persona o per resoldre aquesta situació. Nosaltres l'aplicació, el que estem fent és precisament fer una possibilitat que la gent s'utilitzi per donar en compte amb aquestes persones. Val?
Val a dir, perdona, que no és només a la ciutat de Barcelona, això serveix per qualsevol persona que pugui ser en aquesta situació arreu de Catalunya.
Sí, encara que nosaltres només actuem a Barcelona, si veiem que hi ha molts punts, moltes localitzacions a altres municipis, nosaltres farem arribar aquesta informació a qui correspongui, diguem.
Just la setmana passada, crec que va ser dimecres, estava al World Trade Center, em va sorprendre perquè jo treballo a la plaça Catalunya i allà, doncs, òbviament, canvi de la feina o tornant pots veure doncs, molta gent demanant o molta gent que està al carrer, potser és durant el dia més, sobretot, no? Em va sorprendre en el World Trade Center, que està en un lloc fora del que és el camí normal, perquè és allà en el fons, on la zona aquesta de convencions, on està l'hotel, vaig trobar diverses persones arrecerades al pàrquing de motos que realment estaven fent vida en allà. No era una cosa que dormissin en aquell moment o estiguessin en aquell moment allà, sinó que amb tot el que tenien allà muntat vol dir que pobres estaven... portaven ja diversos dies visquent en aquesta situació. No?
Bé, és que allò és casa seva, segurament.
Sí, sí.
És a dir, la qüestió és, encara que diem dormir al carrer, és cert que en el fons potser per moltíssima gent el més adequat seria gent que viu al carrer, diguem, sí. No? Perquè al final fan vida allà i allò és casa seva. És a dir, el que per nosaltres és un lloc tranquil o no tranquil, no? Perquè amb nens, com deies abans,
és complicat.
Però bueno, que amb gent, però el que és cert és que almenys per aquestes persones allò és casa seva i per tant no tenen res més. Però són molts cops quan es culpabilitza la gent, quan com a ciutadans a vegades ens molesta, els veïns fan molta pressió per gent que és al carrer perquè no agrada la imatge. El que nosaltres diem és menys gent d'aquesta persona està allà i el que hem de fer és responsabilitzar-nos, no?
Si viatges por ahí, per exemple als Estats Units és molt freqüent veure-ho, sobretot en els centres de les ciutats, veure moltíssima gent al carrer. Em va sorprendre el primer cop que vaig estar a la ciutat de San Francisco, una ciutat que és coneguda per, bueno, perquè el seu nivell de vida és un nivell alt, a Market Street, que és el centre
sí,
de la ciutat.
Sí, al costat de l'Apple Store.
Al costat de l'Apple Store.
Al costat de l'Apple Store estan allà.
Veies moltíssima gent al carrer i de moltes edats variades. Semblava que era un fenomen molt nord-americà. Però, ostres, amb el pas dels anys, a Europa, a Catalunya, aquest cap de setmana he estat a Bilbao, vaig estar en un centre que durant el dia és com una mena de centre cívic molt gran, que està obert, a les nits no el tanquen, i com és un centre on a l'interior pues, està bé i aquest cap de setmana ha plogut i ha fet fred, m'he trobat un munt de gent jove, però molt jove, dormint en el centre. I dormint perquè necessitaven dormir, o sigui, perquè no tenien casa, bàsicament. No?
Sí, és que bueno, primer hem de dir que aquí hi ha un èxit, que és que no veurem nens dormint al carrer. Això és sembla, ara mateix ens passa una barbaritat, però com dius, hi ha altres països, inclús
bueno,
europeus,
no és, sí.
Ciutats en què és molt normal, i aquí si hi ha un nen al carrer immediatament actuen els Mossos d'Esquadra, les serveis socials, el tema se soluciona. Això penso que ho hem de considerar un èxit, que això ens ha de permetre fer avançar el següent pas, diguem, que és que no hi hagi cap adult.
Quan va néixer Arrels, en els anys 80 i 90, 87,
sí.
Sí, 87, això que dius no era tampoc... O sigui, podies trobar nens a dormir al carrer,
clar.
Recordo que en aquella època, pot semblar molt tard, però encara hi havia bastant xabolisme a la ciutat de Barcelona. Clar, es va erradicar l'any 92.
Encara n'hi ha de
xabolisme.
Però bueno, les xaboles es van erradicar perquè no quedaven bé per les Olimpiades, que vinguessin els periodistes de tot el món a fer fotos a les xaboles, però també passa una cosa, que d'alguna manera els barris de xaboles també eren com una solució més o menys permanent per la gent que no tenia una casa. I llavors quan no estàs a les xaboles...
Un tema de la gent al carrer que els que hi hem donat un parell de voltes a vegades, o el Marc i jo ho hem comentat més d'un cop, és una situació que la pots viure com molt llunyana durant molt de temps a la vida, però que li pot passar a qualsevol persona amb independència del seu... Home, possiblement si aquella persona té un arrelament familiar molt, 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 molt fort, és com una mena d'antídot, no?, a què es pugui trobar. Però no hi ha ningú que no estigui avançat a trobar-se en aquesta situació. Quin perfil tenen les persones que acaben amb aquesta situació?
Primer dir que el que passa és que ningú pot dir d'aquesta aigua no em veuré.
Exacte.
Per una banda, i per una altra banda sí que és cert que hi ha gent que podem dir que té més números que altres. Jo sempre hi ha una pregunta que ningú mai m'ha contestat que no, bueno, potser avui és el primer dia, però si ara fem un exercici de buscar sobretot les nostres relacions properes, parlem de famílies, amics, cosins... Si només quedem amb l'entorn familiar, segurament. Tots coneixem algú, probablement, que menys mal, que en algun moment de la seva vida hi havia la família pues que a lo millor li ha ajudat a pagar el lloguer, que ha tingut una depressió i li han aguantat moltes coses, i que sense aquest suport familiar pues a saber on estaria, i estaria al carrer.
Hi ha gent que acaba al carrer per problemes econòmics, no? I que, bueno, hi ha situacions que es van complicant a vegades. També hi ha gent que acaba al carrer per un breakdown, i un breakdown en el sentit, o sigui, una ruptura, una ruptura emocional en algun moment de la seva vida, perquè li ha passat quelcom,
sí,
que no ha sabut superar-ho, i acaba en una situació d'indigència, no? Hòstia, quan aquesta persona arriba en aquesta situació, ja està, o sigui, ja està. És quan comenceu vosaltres, però em refereixo que en altres països entenc que es fan coses abans de que les persones arriben a aquesta situació de desconnexió total. No?
Sí, jo crec que hi ha un problema principal i és que hem d'entendre que quan una persona està... Primer, que tenim una concepció tots de que primer el pensar que no ens passarà és el principal factor, crec jo, perquè ens acabi passant. Diguem, no? O sigui, tots si anem amb el cotxe i creiem que no tenim un accident de trànsit, no ens ficarem el cinturó. No? Mm. I els que els agradi córrer apretaran fins al fons. Yeah. En el moment que tu tens la sensació que et pot passar alguna cosa i et fiques el cinturó, ja ves amb més cuidado o t'agafes un cotxe amb airbag, diguem. No? Mm. Pensa que, tornant una mica, perquè m'agrada molt aquest concepte de que tots són vulnerables en aquest sentit. Sí. Si tu tens problemes econòmics per pagar el lloguer o el que sigui, o acudiràs a algun amic o alguna família o el que sigui, faràs un pas d'aquest tipus. Si et fa mal al cap, potser el primer que trucaràs és algú de la família que et digui pots prendre una aspirina, i si no vas al metge. En canvi, quan tenim algun problema econòmic greu, els serveis socials sempre són l'últim pas. Una altra cosa és que funcionen bé o més malament. Hi ha professionals excel·lents, però el sistema s'ha de revisar moltíssim. El tema és el mateix, és a dir, hauríem de veure els serveis socials com una eina més, com en lloc d'anar al cap perquè em mirin si, perquè em fa mal el cap, valgui la redundància, que no és redundància del tot, pues si jo tinc algun problema social que en el fons és econòmic, pues senzillament que no puc pagar, a veure, l'atur no deixa de ser una prestació social, sí. Val? Perquè l'atur no deixa de ser una prestació de anar tirant fins que trobi una feina, no? Pues això també ho hem d'avaluar, perquè molts cops la gent reacciona massa tard. Sí. Molts cops la gent reacciona quan està en caiguda lliure.
I vull destacar aquest punt, perquè amb familiars i amb persones implicades en aquest tipus d'històries em sorprèn quan m'expliquen alguns casos concrets, perquè clar, mentre això són estadístiques no ho veus clar, però quan és un cas concret i t'expliquen la història d'una persona que ha acabat al carrer, el procés és molt més ràpid del que la gent es pensa. O sigui, la desconnexió i acabar sense cap tipus de arrelament, de poder comptar amb ningú i veure't a fora, és una cosa que a vegades passa amb un temps bastant curt de temps.
Perquè els trencaments són sempre més ràpids que no...
Que no les construccions,
les vincles. Construccions, sí, no? És que tu li imagina't per un moment que hagis d'anar a fer cua a un servei social o que hagis d'anar... Jo moltes vegades dic, hòstia, si algú entra a un lloc com el Centre Obert d'Arrels, és que alguna cosa li passa. No sé si m'explico, no?
Sí, n'entrarà per...
No entrarà per carrer.
O entres perquè vols oferir la teva ajuda i busques informació, o realment si entres per necessitat és perquè la teva necessitat ha arribat a un extrem...
I a més que avui en dia l'aparència no et permet... És com...
Jutjar el malament que pot estar-ho passant una persona.
No pots saber-ho mai. O sigui, tenim gent que va més ben vestida que jo, moltíssims. Bueno, això no és gaire difícil, diguem. Però tenim gent amb americana i corbata, per exemple, no? Perquè és la seva manera de vestir i és la seva manera de fer i que acaba dormint al terra entre sacs i tal.
Què pot fer l'aplicació? Com funciona?
L'aplicació, el primer punt és que nosaltres agafem dir que aquí hi ha una persona i això ja vol dir que com a mínim m'importa que aquesta persona estigui allà. Aquesta informació ens aporta moltíssima informació. Pensem que ara mateix portem, no són gaires, però bueno, estem intentant que pugi unes 1.200 descàrregues de l'aplicació i ens han indicat que això sí que esforça uns 1.100 punts, 100 punts on segurament hi ha algú i ens està portant informació molt interessant perquè hi ha llocs on es marca molt la gent.
Sí, i més enllà de l'actuació concreta també és una manera de prendre consciència.
Absolutament. I és el primer pas. Nosaltres el següent pas que volem fer és intentar fer un retorn a aquesta gent, però això ho sabrem a mesura que aquesta eina vagi evolucionant. De fet, això ens fa veure, que amb les preguntes que ens fa molta gent, estem treballant per obrir un projecte que precisament el que faci és hola, bon un telèfon, que en el fons tu puguis trucar i dir hola, bon dia, tinc un senyor aquí baix que està al costat de casa meva, em preocupa, què puc fer? I això és una cosa que volem moure i perquè pensem que és una eina molt important, perquè insisteixo, el concepte de Arrels és una fundació, no volem que la gent ens ajudi a Arrels. No volem, nosaltres, a nivell, quan la gent fa donatius, voluntariat, ningú ha d'ajudar Arrels perquè Arrels som uns professionals i voluntaris que no necessitem ajuda. El que necessita ajuda és les persones que viuen al carrer i el que volem és... Tu és una persona al carrer que vols ajudar, utilitza'ns amb l'aplicació, preguntant, venint a fer de voluntari, fent un donatiu, el que tu vulguis, però utilitza'ns. La sensació de que Arrels ens pertany, com si fóssim un servei públic, és el que volem transmetre.
Vale. Tu, Marc, volies comentar alguna cosa en relació a una experiència familiar?
Bueno, el meu pare col·labora amb la fundació, està en un dels pisos, ajudant, acompanyant, perquè entenc que hi ha uns pisos on les persones que estan al carrer doncs els dius, escolta, veniu aquí i tens un lloc on dormir, tens un lloc on dutxar-te i fins i tot doncs, també entenc que hi ha un contacte amb assistents socials, que hi ha disponibilitat d'ordinadors doncs, connectats a internet, els hi fa formació. Es podries parlar d'això?
Sí, nosaltres el que quan estem amb la gent, amb els equips de carrer i anem amb la gent, una de les coses que els oferim és la persona que necessita primer de tot és l'habitatge. Una persona que dorm al carrer, el que necessita és la garantia de que no tornarà a dormir més al carrer. Per tant, els albergs, etcètera, són solucions que no acaben de funcionar precisament per això. Nosaltres amb Arrels comptem amb uns 50 pisos, vale? Una nit com avui estan allotjades a prop de 190 persones i a més treballem també amb altres fundacions com la Fundació Membre, amb la qual col·laborem, som entitats que formen part d'una xarxa de quatre entitats, Sant Joan de Déu, Fills de la Caritat, amb la qual tots treballem conjuntament.
Perdona, vols dir que llavors, els albergs alguna és una solució com molt temporal i per això no funcionen?
Sí, no funcionen directament. Hi ha països com Finlàndia que els han abolit directament. El d'alberg no és una necessitat. O sigui, tu imagina que de sobte et fiquen a tu a dormir amb 15 persones més. O sigui, al final un alberg...
Me'n vaig al carrer.
Molta gent prefereix estar al carrer amb cartrons, amb el seu lloc segur, estar allà, doncs que tens por, que no saps si venirà, si et donaran un lloc per dormir. Hi ha moltes incògnites que la gent diu, bueno, molt bé.
Poden robar coses...
I per 7 dies doncs, prefereixo quedar-me on estic i no tornar a començar una altra vegada, a buscar-me mantes, a buscar-me coses.
En canvi, els pisos d'acollida, que entenc que no només és el pis en si, sinó que darrere hi ha un programa... Un programa per aquestes persones
un
puguin,
suport.
Exacte, sí. És un suport perquè aquestes persones doncs puguin trobar la forma de sortir de la, bueno, del punt on estan i de reencaminar la seva vida, que no suposo que no ha de ser pas senzill, no?
El suport que reben aquestes persones és per tota la vida, val? Perquè diguem, això és un grau de la dificultat de tot això. Pensem que són persones que estan soles i una imatge molt gràfica de la soledat és precisament que els enterraments només hi ha voluntaris de la Fundació i treballadors de la Fundació, no hi ha ningú més, i això la gent ho sap, jo penso que això la gent ho sap, és conscient, per això hi ha un rol familiar molt important, i després crec que és molt important, com dius tu, l'habitatge està molt bé, però la societat també està allà, i el que és molt important és aquest suport, aquest saber que puc comptar amb, que és gent que a vegades no m'ha tingut en tota la vida.
Minuts Mosseguis és una extensió del contingut del podcast sense periodicitat establerta, que recull un únic tema en detall i tractat en forma de conversa amb els oients del programa. Trobaràs Minuts Mosseguis en el mateix canal del podcast del programa setmanal de Mossega la Poma. Anima't a participar!
Seguim aquí a taula amb en Ferran Busquets, director de la Fundació Arrels.
Quan dius que aquestes persones estan soles, es desenvolupen, diguéssim, relacions entre d'amistat, de companyerisme, entre les persones acollides o és més complexa?
És més complexa, però bueno, sí que es donen casos. El que passa que sí que és cert que, sobretot molts cops, la dona, que és normalment pensem que hi ha un 90% són homes i un 10% són dones.
És curiós, aquest percentatge explica moltes coses. Segur que explica moltes coses de la nostra societat.
Explica moltes i, a més, és una cosa molt curiosa, és que molts cops els homes a vegades el que volen és pues, trobar algú, una parella, on estar, el que sigui, i molts cops les dones diuen que no volen saber res més i volen un lloc on estar i tranquil·litat. Bueno, és complicat. El tema de la dona i l'home, en aquest sentit, el rol una dona que està al carrer però realment té un punt de vulnerabilitat més gran perquè sí. És més fàcil que estigui agredida i almenys...
Bueno, el tema de les agressions és un tema que donaria per un programa sencer, perquè és una cosa que jo no hi he entès des d'aquells famosos vídeos del barri de Gràcia de Barcelona, sí. Sembla que van ser que van garrativar a moltes persones, entre elles jo, és una cosa que no hi he entès mai. Però bueno, continuem amb el tema de les relacions i sobretot jo ho tiraria cap al fil de la solitud. Vivim una societat que està cada cop connectada, això ho hem parlat moltes vegades, però moltes persones que queden fora del circuit, com és el cas de les persones que poden acabar al carrer, jo crec que el primer problema que s'ha de trencar és el problema de la solitud, d'aquesta solitud permanent i solitud que és molt no és voluntària, no és volguda, no?
No, jo crec que bueno, sí que hi ha gent que busca més la solitud que altres, diguem, però bueno, jo crec que la solitud al final no fa bé a ningú en aquest sentit. La solitud és un dels grans problemes, diguem. Per això molts cops la gent acaba assumint aquesta relació familiar o afectiva fins i tot amb una fundació, no? Que això és una cosa que a mi personalment sempre m'ha destrotat una mica perquè em costa una mica d'entendre-ho, però veus que és una necessitat perquè al final és el que tens.
les dones, si a darrere no hi ha un problema, diguéssim, més de caire psicològic, o més de caire psiquiàtric, se n'en surten millor que els homes en aquest tipus de situacions?
Clar,
o són més, tot i que puguin ser vulnerables en el moment que hi són, tenen més armes, tenen més possibilitat de sortir-se'n?
Això és un tema delicat i polèmic, diguem, però el que és cert és, bueno, hi ha qui diu, no m'ho posiciono en aquest sentit, jo explico una mica el que se'n diu, en el sentit de que la dona potser té més capacitat. Sí que culturalment l'home, el fet de no tenir feina, pues, és més una sensació de fracàs. A vegades la dona, quan hi ha fills, pues, es converteix en una bèstia en el bon sentit de la paraula.
Es creix i lidera a bandera, això li dona una força interior.
Després també la dona té accés a unes feines que l'home no té, per exemple, no? Netejar cases, cuidar nens, cuidar avis, i fins i tot, aquí s'ha d'entrar una mica, fins i tot la prostitució, diguem, a vegades. És una eina que, malauradament, hi ha un cas una vegada que ens va trucar una persona jove que deia això, precisament això, deia és que estic aquí sola, estic a casa d'un amic i no puc pagar-li amb diners, diguem, no? Pues sí. Això, per desgràcia, és una de les eines. Jo quan vaig fer voluntari de carrer, durant un temps, el que veia molt clarament és que quan una dona estava al carrer, al final acabava acompanyant d'un home, no? Però és que el tema d'agressions al carrer es podeu imaginar
que és un tema complicat.
I després, les dones que hi ha al carrer estan molt malament, des d'un punt de vista psiquiàtric i de salut i tot això, estan molt malament, és molt més difícil, encara que també a nivell europeu una cosa que està dient és que probablement la dificultat de donar al carrer està més oculta que la de l'home, per el que dèiem també.
Per què arribeu bueno, s'ha fet una campanya molt profunda a Twitter, jo crec que ha tingut bastanta repercussió, i a més s'ha acompanyat amb el tema de l'aplicació. Per tant, heu fet servir xarxes socials i tecnologia. Per què ve motivat? És una reflexió interna? Vau estar fent... ha sigut més una inspiració de dir, mira, provem aquest camí...
Bé, jo crec que de la Fundació sempre hem anat provant durant molt temps el tema tecnològic. Bueno, jo a part que jo sóc informàtic, diguem, però bueno, això ja és una altra història.
És un defecte que tenim alguns altres també.
Sí, però vull dir que això pot ser d'algun punt, però no. Però també que sí que les noves eines, tot això, les provem molt, diguem, no? I jo crec que estem intentant agafar la cultura d'anem a provar coses, el que funcioni bé i el que no, haurem après moltes coses, que això és una gran dificultat que tenim amb el sector, fins i tot.
En quins països europeus ens hauríem de mirar, hauríem de veure les experiències per aprendre-hi?
Jo crec que a nivell europeu, Finlàndia sobretot, vale? És Finlàndia i...
Passa que dormir al carrer a Finlàndia ha de ser...
Però si dormia, personal... però si dormia.
I, sí. Bueno, mira Rússia, i que no té res a veure sobretot amb Finlàndia, i en fi. De totes maneres... sí, que faci més o menys fred no vol dir que les situacions personals...
Sí, quan estàs a 40 sota zero, és que simplement és que no és possible.
Però les situacions que et porten allà són les mateixes i la forma de tractar-les suposo que aquí és on hem d'aprendre.
El que probablement és que es moria més gent a Finlàndia. Però bueno, sí que és cert que moltíssima gent que hi havia al carrer, ara hi ha molta menys. Anglaterra, per exemple, Anglaterra, no tant al Regne Unit, sinó més aviat a Anglaterra, també hi ha un treball molt potent al darrere. Això a nivell europeu, a nivell més internacional, sobretot a Canadà, que ha fet uns estudis brutals i una feina espectacular. Sí.
Quins resultats esteu tenint, diguéssim, d'alguna manera, aconseguir que gent que està en els pisos doncs, diguéssim, es recuperin i es tornin a valer per si mateixes, d'alguna manera puguin marxar i tenir una vida normal sense necessitat de la vostra ajuda? Quin és el ratio i quines accions preneu?
Clar, una persona que està al carrer potser que té una paga que pot arribar a uns 450 euros al mes, l'autonomia és, des d'un punt de vista econòmic, ja és impossible, diguem, no? Llavors, el que sí que intentem és que la persona cada cop depengui menys de la Fundació i cada vegada més faci el seu camí. El que intentem és ficar-nos el mínim possible en la vida de cadascú, encara que hi ha casos i casos, quan hi ha temes de malaltia mental és molt complicat. Per nosaltres un èxit és quan una persona està en un pis d'una manera estable. Val? I el que se'n diu la retenció del pis, és a dir, una persona que durant 2, 3, 4 anys i endavant doncs es manté amb el pis, i això ho hem aconseguit amb els pisos individuals, amb el housing first, tot això ho estem aconseguint i està funcionant amb moltíssima gent.
Que no vol dir que la persona pugui sortir de la vostra ajuda, però com a mínim, encara que compti amb la vostra ajuda, pot portar una vida, diguéssim, individualitzada. Ja no està al carrer, ja té una certa autonomia i ja pot, com a mínim, anar avançant. Suposo que refer-se d'una ruptura tan forta que et porti al carrer és una situació molt complicada, perquè hi ha lesions, i no parlo de lesions físiques, suposo que hi ha lesions psicològiques que es poden produir molt ràpidament, però que sortir-se'n suposo que és un tema de tractament d'anys i anys, no?
Sí, són trencaments molt forts, són trencaments molt bèsties i sobretot que és una recuperació de confiança amb el món i amb un mateix molt complicat, no? Tothom que ha trencat ha perdut la confiança amb algú o que algú ha perdut la confiança amb ell sap lo complicat que és recuperar tot això. És molt dolorós i inclús per la gent el poder parlar, el poder recuperar i acceptar tots aquests anys, molts cops considerats anys de la basura, diguem, doncs és realment molt complicat. Per això parlem d'una atenció permanent,
sí, sí, continuada,
perquè és que al final és molt difícil.
M'explicava el meu pare que algunes que fins i tot hi ha problemes perquè hi hagi persones d'acceptar aquest ajut, doncs perquè d'alguna manera que li han explicat després que estan al carrer ells no ni se n'adonaven compte de lo malament que estaven en el carrer. Però, quan recuperen, diguéssim, doncs això, doncs un llit, un sostre.
Home, això ens passa molts, amb tots, en moltes situacions, eh? Gent que a lo millor està en una feina amb un estrès brutal que ja està acostumat, o gent que està en relacions de parella molt viciades i molt malament, quan trenquen, deixen les feines, etc, és quan diuen, ostres, com estava i que bé que estic, diguem, no? Per això quan la gent diu, és que aquest senyor està al carrer, li oferim i no vol res, nosaltres diem, bueno, m'agradaria veure-ho, d'aquí un temps tenim la nostra si experiència, volia... és que al cap d'un temps acaben accedint a algun dels recursos o a algun pis i diuen com estava abans i ningú hi torna.
És allò de la granota, allò que poses una granota en una olla d'aigua i vas escalfant la mica en mica i la granota no marxa perquè no s'escalda però s'acaba morint cremat.
S'acaba morint, és exactament això.
Tot i que és un experiment molt bèstia, no ho feu, sisplau.
Bé, jo crec que podem acabar amb un punt d'optimisme, no? Uh-huh. Has donat les mètriques de les descargues de l'aplicació i també has donat les mètriques de la quantitat de casos que s'han reportat via l'aplicació. Jo penso que és una molt bona proporció. Us enllaçarem en el programa a l'aplicació que està per iOS i per Android, per dos sistemes.
Llavors, amb aquesta aplicació el que fem és marquem, podem marcar els llocs on estan les persones i què més podem fer?
I podem afegir informació.
Tu a l'aplicació el que fas és te la descarregues, tu, i qualsevol moment que veges una persona indiques el lloc on està, es pot geolocalitzar, per suposat, i llavors et pregunta quants homes, quantes dones, o a vegades pues, també hi ha l'opció de no ho veig, però veig que hi ha altres persones però no sé qui són, si és la primera vegada que els veus, si no ho és, si estan dormint al terra, en un caixer, etc, i es pot fer una part d'observacions i ja està. És molt ràpid perquè el que ens interessa és tenir els punts, diguem.
Tenir els punts, i llavors a partir d'aquí, si per exemple nosaltres veiem una persona, a part de marcar això, si per exemple volem donar-los la informació, escolta, que existeixen aquesta gent que et poden ajudar.
Ens aconselleu que ho fem nosaltres o que entri a treballar un professional o una persona formada en...
Bueno, això ja discrepàncies a tot arreu, però jo soc partidari de que qualsevol, un hola, què tal, sobretot vigilant una mica aquesta relació, no tant vigilar, sinó perquè l'altra persona, si tu et seus al carrer en un banc i si t'apropa algú a dir-te hola, el primer que fas és desconfiar i em sembla raonable, diguem, no? Per tant, que són processos molt llargs, són processos molt lents, sobretot el que és important és la gent que entengui que encara que ho hagi indicat que hi ha una persona allà, a vegades aquests processos duren anys, duren anys llargs, i a partir d'aquí els equips de carrer el que fan és recollir aquesta informació i analitzar-la.
I ho hem d'entendre com un primer pas, un primer toc d'alerta.
Un toc d'alerta, un avís d'arrels i una manera de dir aquí algú m'importa i anem a fer. I insisteixo que el que volem és avançar per poder donar respostes a això, de dir, escolta, veig aquest senyor aquí baix, li puc dir alguna cosa, li puc donar manta, li puc donar diners, puc parlar amb ell? Tot això és una cosa que estem treballant per resoldre-ho i que la gent ho pugui preguntar.
Molt bé. Ferran, t'agraïm moltíssim la teva presència avui, Mossega la Poma. Avui hem sortit una mica de la tendència de temes que acostumem a tocar, però jo crec que valia la pena que estiguessis. T'agraïm molt, que sé que la teva agenda és molt complicada.
Jo, Tomàs, crec que és exactament, o sigui, és la interacció de les noves tecnologies i la societat. És la missió del programa.
Sí, bueno, però no ens anarem tant a fer mineria d'asteroides que t'agrada tant.
Sí, clar. Sí. Però són problemes més a la Terra i que són
això. Et deixem lliure perquè no sé com tens la teva agenda, però també et deixem lliure per si et vols quedar i dir la teva.
Posarem totes les dades de contacte en les notes del programa mossegalapoma.cat per si algú vol col·laborar amb la fundació, fer de voluntari, el que sigui. La informació la posarem en el blog.
Molt bé, doncs primer de tot t'expliquem com ajudar-nos a nosaltres, que també va bé que ens ajudin. I després ens anem cap a la tertúlia, Mossè.
T Tens dues formes d'ajudar-nos. La primera, deixant la teva valoració i els teus comentaris al canal d'iTunes de Mossega la Poma i difonent el programa entre amics, coneguts i saludats. La segona, comprant a Amazon, accedint per mitjà de l'enllaç d'afiliats que trobaràs a la web o a les notes del programa de cada episodi. A tu no et costarà res i nosaltres rebrem una petita ajuda per pagar les despeses. Gràcies.
Molt bé, doncs abans d'entrar a la tertúlia, sona d'afiliats dient-vos que, ostres, moltes gràcies, perquè tu, jo no esperava que la cosa funcionés tan bé.
En Carles t'ho deia. Sí, en Carles t'ho deia.
I vull agrair amics i saludats també, perquè molta gent que em truca i em diu, com? Dic, si t'ho he explicat 50.000 vegades, te'n vas a mossega la poma, em posa a Amazon, fas sí. clic i a partir d'aquí tot el
però una cosa, has posat a l'enllaç de tot, has posat a baix de tot.
No.
Ha estat a la dreta?
El veus a baix de tot quan entres en mòbil, però si entres des de la web està dalt de tot.
Està dalt de tot a la dreta? Sí,
sí, està dalt de tot a la dreta.
Vale, és que a mi amb el mòbil me la trobo baix
de tot. El mòbil està baix de tot i no he sabut trobar la fórmula de posar-ho més amunt. En qualsevol cas, busqueu, que total és un scroll down, és un moment, de seguida t'ho trobes. Doncs això, agrair-vos a tots i ens heu reportat i gent que ens ha dit doncs he fet no sé quantos, doncs que sapigueu que aquest
hem de fer el programa estem... aquest especial de dir el que es compra la gent.
Sí, aquest programa el farem, perquè...
Bueno, són minuts mosseguis, podem fer...
Moltes propostes mosseguis acaben sent, o sigui, allò que compreu vosaltres i que no hem promocionat perquè no ho hem provat abans, acaba sent una proposta mosseguí que ho diem a Twitter o fem... Hi ha una newsletter, per cert, això ho anuncio, i és molt important que ho feu perquè allà us assabentareu de coses que igual no diem ni en el programa i a més us arribaran en el correu i tindreu temps de llegir-les sí. I no som zero spam, ho fem cada 15
zero
dies
spam, o una vegada a la setmana per avisar que hi ha un programa
cada setmana o cada dues setmanes
no surten els episodis també?
No, només surten les propostes i de moment estan amb aquestes propostes que són allò que realment recomanem i que nosaltres veiem que val la pena i jo crec que amb el temps aquí afegirem més contingut però només
més
els subscriptors
xitxa, només
els subscriptors sou la nostra, el paradigma de la nostra estimació. Aquells que heu anat allà a Mossega la Poma i heu posat el vostre correu i les vostres dades, sou com de casa.
Escolta una cosa, algun dia hauríem de fer un... Potser en acabat de temporada podríem fer un directe, un dia... Encara que sigui un horari diferent, no la pelo, no podríem fer-ho aquí a la sala d'actes de la Facultat d'Informàtica o alguna cosa, fer un museu al Poma en directe
amb oients,
sí, podríem escalfar-ho tot.
Un museu a la Poma a la sala d'actes de la UPC ho pot petar bastant, però ho hem d'anunciar-ho en temps, que tothom s'ho pugui apuntar a l'agenda
podríem preguntar als oients quin dia els aniria bé i poder-ho fer, jo som divendres a la tarda, digues, potser
seria museu a la Poma especial Hindenburg.
Cap a la tertúlia, que avui tenim molts temes. Vinga.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Vaig a llegir una introducció pel primer tema i com segur que tu, Marc, saps més que jo d'aquest punt, segur que dius la teva. El 19 de març de l'any 1965... Jo havia nascut uns mesos abans del mateix any.
Això és Pleistoceno superior.
Sí. L'aleshores cofundador d'Intel, Gordon Moore, va predir en una entrevista a la revista Electronics Magazine que la complexitat dels xips es duplicaria cada any.
Perdó, jo crec que abans de l'article aquest ho va dir en un sopar borratxo.
Segur.
Segur que el temps es duplica cada any. És una mica de...
Anys més tard, el mateix Moore va afinar aquesta predicció dient que el nombre de transistors dins un xip es doblaria cada 2 anys. Ara, la revista Nature ha publicat un article titulat More Than Moore, m'agrada molt el títol, on diferents experts avisen del final del camí de la miniaturització tal i com l'hem vist i hem entès fins ara. En l'actualitat, els processadors més punters arriben a dissenys de circuits encabits en 14 nanòmetres. Això vol dir que són més fins que molts virus actuals, que estan arribant a mides atòmiques. S'espera que l'any 2020 puguin arribar a 2-3 nanòmetres,
o sigui,
que és
10 àtoms.
Sí, és el límit de la física clàssica. A partir d'aquí, el que pugui passar en els electrons ja entra dintre del món quàntic, ja té fenomenologia quàntica.
Sí, bueno, hi ha altres coses. Sí,
però no parlo d'ordinadors quàntics, estic parlant que els electrons tindran comportaments no predibles. És aquell que on volia arribar. I això que sempre hem parlat molt nosaltres de la llei de Moore, sobretot tu, ara estem arribant als límits que ja no la podrem superar.
Sí, però jo crec que aquest article s'ha de saber llegir.
És un article, us enllacem a l'article original de la revista Nature, que és molt interessant perquè hi parlen molts experts i van donar la seva opinió.
La predicció de l'Udo és que la llei de Moore continua.
Ah, sí?
O sigui, aquesta gent diuen es cancela la llei de Moore, diuen ja ho veurem. Ja ho veurem. Jo dic que la llei de Moore continua. Aquesta és la meva opinió quan algú m'ho diu i aquí...
Atenció, Marc Allier, 2016,
Marc Allier, 2016, més de març, ja. La llei de Moore continua. D'entrada, el que sí que diu aquest article és la llei de Moore el que està, és com una profecia autocomplida durant molt de temps, perquè d'alguna manera la indústria de la informàtica... Ai, treu-me la marimba aquesta, sisplau, que m'està ratllant moltíssim. Estic aquí... Bueno, a veure, la indústria d'alguna manera, com que espera que hi hagi aquesta evolució de cada any i mig, cada dos anys, doblar la potència dels ordinadors o, diguéssim, el nombre de...
Però fixa't que ja portem uns anys que... te'n recordes de quan tots anàvem a mirar la velocitat de
els
rellotge?
Megahersos.
Sí, els megahersos.
Els megahersos, clar, a veure...
Això ara importa un raba.
No, però d'alguna manera és la potència dels ordinadors, és la potència del microprocessador. La potència del microprocessador la mesuris en transistors per polsada quadrada o en megahersos. El que sí que passa és que el que els va passar amb la tecnologia actual, perquè quan el Gordon Moore va agafar i va dir que aquesta potència de càlcul s'anava miniaturitzant, encara no existia el microxip, perquè el microxip és l'any 71, quan vaig néixer jo. O sigui, tu ets pre-microxip, jo sóc de l'any del microxip. I llavors, o sigui, la llei de Moore es compleix perquè hi han evolucions tecnològiques i d'algunes d'aquestes evolucions no són d'un percentatge petit, sinó és un percentatge molt gran. Si observem, per exemple, l'ENIA, que està muntat amb vàlvules de buit, allò que es muntaven les teles antigues.
Era la tecnologia més propera a les ràdios de la Segona Guerra Mundial.
A les ràdios de galena d'entre la Primera i la Segona Guerra Mundial, les teles antigues, aquelles en blanc i negre, que trigaven dos o tres minuts en engegar-se, que s'anaven escalfant i la imatge es feia més gran, o els que són...
A partir d'un punt central que feia...
O els guitarreros, que ens agraden els amplificadors de vàlvules i s'han d'escalfar per fer aquella distorsió, marxa, així, en plan guai. És una tecnologia... De fet, en els anys 50 molta gent va agafar i va fer inversió molt bèstia amb tubs i amb vàlvules de buit, perquè es pensava que, clar, hi hauria una demanda bestial per tot el tema d'electrònica, i un mamón els hi va inventar el transistor, i amb l'invenció del transistor es va acabar tot allò, i després del transistor s'inventa el circuit integrat, i després s'inventa el microxip, i després el microxip s'integra, es fa un sol processador, pa, 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 i van haver-hi cal.
I ara anem a canviar dels embedded processors, que diuen que és una...
Sí, però allò és una cosa, allò és, el que sí que hi ha hagut és que durant molts anys la tecnologia del microxip ha permès que la llei de Moore funcionés sola. Perquè d'alguna manera el que passava és que a mesura que es anaven fent petits els xips, les coses bones anaven passant de forma natural. És a dir, hi havia menys inèrcies electròniques, podien posar els processadors a més freqüència i tot anava més ràpid i
sí,
tot més
fantàstic. Sí que és cert que hi han hagut tecnologies al voltant de que s'han esforçat molt i han arribat a consecucions molt interessants, com és les tecnologies associades a la dissipació del calor, no? De la temperatura que es provoca.
Llavors, el problema aquí és que farà uns 10 anys, arriben a un moment en què quan els beneficis de miniaturitzar no són tan evidents, perquè el que passa és que et miniaturitzen, poden anar més ràpid, però allò s'escalfa amb una mala hòstia tremenda. I el que fan és, que és el que tu deies, deixen d'incrementar les velocitats de processador perquè no s'escalfi tant. Però com que miniaturitzen molt més i fan arquitectures molt més ben parides, els xips continuen sent molt i molt i molt més potents. També una altra cosa, la indústria del software el que porta durant molts anys és malbaratant totalment la potència de la CPU, perquè en comptes d'escriure programes més optimitzats i d'això, el que es fa és...
Sí, com el carro és gran, doncs anem a posar-hi coses.
Exacte, i posem-hi coses i tens això que dius, ostres, però com és possible que que tardi el mateix a encarregar el Word 2097 en l'any, en un ordinador de l'any 97, que l'última versió del Word, que el poses en un processador bestial i triga el mateix i va igual de lent o igual de poc ràpid. I dius, home, perquè d'alguna manera
el codi no s'ha optimitzat en absolut.
Hi ha molt de middleware, hi ha moltes coses en aquí.
La web ha fet canviar una mica això, per cert.
Sí, bueno,
web, amb la programació web.
Amb la programació web, perquè clar, ho has de fotre en un servidor i allò té que executar.
Sempre ha sigut més temes de latència de bandwidth que no pas de processament, no?
No, però tu tens en un servidor també tens que tindre molts processos concurrents. Correcte. I el que vols és aprofitar al màxim. En canvi, en les màquines, diguéssim, de desktop i d'això, on s'està optimitzant també és en el tema mobile, perquè si gastes més processador, gastes bateria. De fet, fixa-t'hi que les darreres versions d'iOS i de l'OS X fan allò que en diuen el battery shaming. T'està dient, estàs gastant tanta bateria i aquest és el programa que t'està gastant la bateria.
Sí, sí.
Hi ha
programes, diguéssim, que estan sentenciats i condemnats pel consum de bateria.
I el sistema operatiu està denunciant. És aquest tio que s'està menjant la bateria.
I com Facebook treu una versió de no sé quantos i no acaba de funcionar bé, ja et veus allà un reporting i l'última versió de Facebook és...
Bueno, per això tenim aquell plugin que tenim de Chrome que agafa i et mata les finestres que estan gastant massa bateria. Però...
jo l'utilitzo, estic supercontent.
La indústria diu, escolta, ara diguéssim a base de miniaturitzar, no podem anar massa molt més de pressa, però no oblidem que hi ha un benefici econòmic, sobretot els que munten granges de servidors i aquest tipus de coses, o processadors que volen gastar menys corrent i tot això per als mòbils i tot això.
Sí, que en granges de servidors o amb sistemes clau, per exemple, és brutal l'estalvi que suposa.
El que sí que està, que segurament la integració aquesta de l'UVLSI, Very Large Scale Integration, d'alguna manera està arribant al final. Però continua havent-hi un incentiu econòmic per millorar la potència dels ordinadors i baixar el seu consum i fer que siguin més petits i més portables. Amb la qual l'incentiu segueix estant-hi. Segurament el que passarà és que ens haurem de moure a tecnologies completament diferents. Per exemple, allò que dèiem, el grafè, que aquest diumenge hi havia un article molt bo explicant el que és el grafè d'en Berenguer.
Molts companys de la Vanguardia molts companys de Twitter ens han dit que és a la Vanguardia, no?
Ens és el periòdic o no la Vanguardia? Bueno, és d'en Berenguer, que compartia programa amb tu.
Berenguer, el vaig coincidir amb ell, el vaig veure, no va donar temps de saludar-lo, però el vaig veure passar en el mobile.
Doncs el tema del grafeno, que és un material, diguéssim, en dues dimensions, a base de carboni, és a dir, que és un material abundant, i en aquest cas es poden fer processadors a base de grafeno, no utilitzant els electrons anant amunt i avall, sinó mirant una cosa que són els spins dels electrons. I no explicaré res més perquè no en sé més i em renyaran els supertacanyoners.
Però de parlar d'espins de...
L'espin del suposo que giren cap a un costat o cap a l'altre, no en tinc ni puta idea. Bàsicament estan dient, ei, ens quedarem abans sense física, ens quedarem abans sense finançament, sense física. Després hi ha un altre tema, que és la construcció. Fins ara els xips s'estan construint en dues dimensions, però s'està començant a especular d'utilitzar la impressió 3D de xips, com s'està fent ara amb xips de memòria, que es fan xips cúbics. Uh-huh. Doncs això és, utilitzar la impressió 3D es pot començar a fabricar això és, xips en tres dimensions, i llavors aquí pots crear arquitectures de ventilació i coses diferents. És a dir, ara han de començar, d'alguna manera ha sigut fàcil mantenir, entre cometes, mantenir aquests cicles d'innovació i predictibles. Fins ara la indústria deia, d'aquí dos anys ja sabem quines coses hem de fer perquè d'aquí dos anys doblar la potència. I tenim el nostre roadmap i fins i tot, i si arribem abans de dos anys, ens esperarem mig any per complir la llei de Moore a rajatabla. Perquè és el que s'espera de nosaltres i no volem córrer més. Ens hem marcat un ritme. Ara el que passarà és que segurament apareixeran, com que hi ha la demanda i l'estímul econòmic, començaran a passar coses rares, coses com la computació quàntica, la integració de xips en 3D, o això que deien de muntar xips a base de blocs, que es poden tècniques diferents de fabricació, xips molt més customitzats per a tasques determinades en comptes de màquines de Turing, que és el que s'han estat fotent fins ara. Mm-hmm. És a dir, la cosa es torna interessant, però jo crec que la llei de Moore no s'acaba. Que és el que està dient aquí.
L'article està dient això que tu dius, que la cosa es torna interessant.
La cosa es torna interessant, però no s'acaba.
acaba. Vaig a llegir dues notícies perquè no estan
no donant... És a dir, que tindrem mineria d'asteroides i coses superguais.
Vaig a llegir dues coses perquè no em dona temps d'entrar en profunditat, però us ho comento perquè la veritat és que a mi una d'elles m'ha sorprès moltíssim. Avui en Josep Maria Ganyet, en Ganyet a Twitter, que per cert ha de venir un dia aquí,
pues sí,
ha fet una piulada amb una de les seves perles que de tant en tant llença, que llença moltes i de molt bones, i és un PDF, enllaçat un PDF que també us l'enllaçarem nosaltres, amb el codi font de l'ordinador que està fet amb Assembler del mòdul lunar de les missions Apollo 13 i 14 a la Lluna. Aquest codi es va fer l'any 1969. I està, són les 1.700 pàgines del codi que feia anar el mòdul lunar.
1.700 pàgines?
Sí, brutal.
Bueno, tu saps com
brutal,
està...
No brutal, no, brutalíssim.
Però jo t'explico una cosa sobre aquest programa. Aquest programa, aquestes 1.700 pàgines, saps com es van traslladar fins a la Lluna?
No, es va fer, bueno, es va dissenyar a l'MIT, es va, bueno,
el programa es va fer a l'MIT, però el problema que tu tens és que clar, quan tu treies en aquella època un ordinador amb una cinta magnètica o amb memòria, quan passaves, diguéssim, per la ionosfera i el sorties de l'atmosfera, tenien uns problemes que d'alguna manera els ordinadors se'ls hi ressetejava. Llavors, com van agafar i enviar el programa, el programa per poder executar el Lunar Module, que al final va, no sé si va fer servir l'Aldri, no, qui era el que feia a l'aterratge. Doncs amb el que es deia la memòria LOL.
LOL.
La memòria LOL, L-O-L, que no sí. És de l'Outloud, sinó que era Little Old Lady. Perquè bàsicament el que van fer van ser agafar i fer unes memòries cosides. On unes senyores, unes iaietes que cosien, que feien ganxet, van cosir amb ganxet en punt de creu, però utilitzant fil de coure.
Ah, amigo.
I llavors, cadascun dels bits... d'aquest programa es van cosir en unes memòries i llavors allò era com diguéssim la ROM on estava escrit aquest programa, perquè en una superfície magnètica s'hagués esborrat, almenys amb les capacitats que tenia en aquell moment diguéssim d'aïllament, de shielding. I llavors es va fer això.
Interessant, sí, la història de la informàtica.
Memory LOL, està explicat, és molt interessant.
Interessants, bueno, com sempre la tertúlia molt interessant, sempre ha estat patrocinada en aquest programa per Capside.
Capside és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC essencials per clients com el Punt Avui o Meteocat. Amb més de 12 anys d'experiència, Capside és expert en rendiment i escalabilitat per projectes d'entorns crítics, cloud i big data. Capside, el teu especialista en infraestructures per projectes cloud. Troba'ns a capside.cat. Temps de propostes i suggeriments a Mossega la Poma. A mossegalapoma.cat/revisions trobaràs els productes revisats i recomanats per nosaltres i vosaltres. Si fas servir els enllaços als articles revisats al blog, no et costarà més diners, però ens ajudaràs a mantenir el programa. Connecta't a mossegalapoma.cat/revisions. Gràcies.
Pom, 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 pom. Apple TV Tech Talks. Aquesta és una cosa que us porto jo. És una nova secció dins del lloc web d'Apple dedicat exclusivament als desenvolupadors de l'Apple TV. Apple ha penjat tota una sèrie de tutorials, classes i seminaris, molt bona iniciativa, en relació a això, a la programació de l'Apple TV.
Home, està claríssim. Si tu el que vols és tenir una plataforma, el que necessites és que la gent que té que construir dues coses, n'aprengui el més de pressa possible per fer les millors aplicacions possibles i que les facin ben fetes.
De fet, la fan la gent que ha dissenyat el sistema operatiu. Per tant, és interessant. En Carles Canyo ens comenta que Google Docs ja permet l'escriptura directa i amb comandaments d'edició per veu.
Normalment, quan és el seu nom, acostuma a entrar per la porta, està a punt de caure.
Més coses del Carles Canyo. Per això de l'escriptura per veu ja funciona. Funciona amb Google Chrome, amb Safari no ho he vist, amb Firefox està, però no...
Quan entres a Google Docs ja t'ho demano, vols provar i tal? No emprenyis ara i tal.
Però no està disponible en català, crec.
No, segur.
Criptofesteta, que és demà, vull dir que no l'escoltareu, és que escolteu via ràdio.
Alguns que escolten per podcast just al dematí ja ho enganxen. Doncs, haurem de tuitejar ràpidament a tothom i avisar la gent.
Demà a la tarda. Més coses. Tothom en peus?
Tothom en peus? Aquí, la mà al pit, la mà al port.
Sí, sí, all arise. Divendres, 4 de març. Què passa el divendres 4 de març?
Què passa divendres 4 de març?
Arriba tota sant cera la quarta temporada de House of Cards. All Arise.
Jo ja ho sabia, me la tinc preparada per Setmana Santa, la Setmana Santa de House of Cards a Pinyó.
I per acabar...
És que a més, pensa que la senyora Underwood era la princesa prometida, eh?
Sí, 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 no, i que està genial la sèrie, m'encanta. Bueno, digues, perdona.
També dintre del tema de Netflix, m'agradaria dir que han tingut els sants ous d'avestruç de portar Firefly, la sèrie, per fi a Espanya.
Han portat Firefly... I l'han doblada, perquè
no l'han doblada.
Gràcies. Vale.
La portaran en anglès o en latino, el que tu prefereixis.
No, en latino no, per favor.
Ja hem acabat. Abans de res, una última recomanació que ens fa arribar en Raimon Lapuente. M'ha agradat, ha estat una
recomanació. En Rai, sí, el nostre Rai.
I que a més a més l'ha retuitejat en
Ha vostè. De venir algun dia en Rai, coi.
Sí, pobra, fa molt de temps. Que... I a més, no tinc excusa
és
perquè
que
ens...
En Rai havia estat amb nosaltres, havia estat amb nosaltres des de l'època
inicial.
Des de l'època inicial i gairebé va desaparèixer abans de començar la ràdio. Sí, no, sí. Va arribar a estar a la ràdio?
Crec que en alguns programes dels principis de la ràdio, crec, eh? Bé, doncs en Ramon ens comenta una iniciativa que es diu MTM Fighters, MTM Fighters, i és honesta la resistència contra la miopatia miotubular. Pòsters i moltes coses més on tots els beneficis es destinarien a la investigació i recerca de la malaltia. Aquesta iniciativa surt de l'Àlex...
Què és la miopatia?
Ara us enllaçarem amb el lloc perquè ho explica. Aquesta iniciativa surt de l'Àlex Roca. L'Àlex Roca té un fill que malauradament pateix aquesta malaltia. És una malaltia que immobilitza a la persona. No pot ni tan siquiera aixecar el cap al nen. Per tant, és una malaltia... profunda i molt complicada, però la iniciativa és simpàtica, és molt original, tothom està dintre d'un casa intentant lluitar contra la malaltia amb l'MTM Fighters, uh-huh. Es fan postes amb la teva cara i tu vestit allà de lluitador contra aquesta malaltia. Us enllaçarem a 42 MTM Fighters, que és l'enllaç on podeu donar un cop de mà. I marxem.
Corre. Well, that's what I do with a drunken sailor. That's what you do to the drunken sailor. That's what I do with a drunken
sailor. Early in the morning. Hey! La setmana vinent a Mossega la Poma, molt més sobre ciència i tecnologia en format podcast i també en emissió per moltes emissores locals a Catalunya i a Andorra. Per cert, com va el programa d'Andorra? Molt bé,
doncs
no?
Ens ho passem
becaris.
Molt bé amb la Meri i amb el Xavi.
Una abraçada des d'aquí als becaris, sí. Que no els diem mai res. Fins que
envien records, normalment.
Sí, són molt macos. Gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem la setmana vinent. Propostes, comentaris, suggeriments, idees i tot el que vulgueu a programa@mossegalapoma.cat i seguiu-nos a Facebook i a Google+, i a Twitter, sobretot a Twitter, @mossegalapoma. Let's go.